Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix a Barcelona hi ha 17 graus, a Girona n'hi ha 14, 18 graus tenen a Tarragona i 13 a Lleida. Granollers, 16 graus i a Tremp, 11. Si avui viviu a prop de la costa avui, potser us mullareu una mica, com a mínim a aquesta hora del matí. A la resta del dia i a la resta del territori, calma i tranquil·litat. Avui, ja ho heu vist, no fa tanta fresca com ahir. De seguida us ho expliquem tot. Avui és dimecres, és 6 d'octubre.
El matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres protagonistes. El primer, el Departament de Salut, capitanejat per Josep Maria Argimon, ha donat el vistiplau perquè reobrin bars i discoteques amb espais interiors i amb passaport Covid. Ja tocava, cada vegada hi ha menys arguments per mantenir restriccions amb les dades pandèmiques a la mà i tocarà confiar que alguna cosa hem après com a societat i que farem les coses bé. Si no ho fem, el resultat, doncs ja el sabem, acabarà malament perquè la Covid ja ha deixat en evidència que no donarà cap marge per tenir una treva. Però també toca que tots plegats comencem a comportar-nos com a adults, que cuidem les cotes de llibertat que ens mereixem. Ah, i per descomptat, si no us heu vacunat, encara feu el favor de fer-ho, ni que sigui per poder sortir de festa a partir d'ara, sempre i quan, evidentment, el TSJ ho avali tot plegat. Segon nom, segon protagonista, aquest Universal, Pau Gasol, ho ha guanyat pràcticament tot, s'ha guanyat a pràcticament tothom, només l'or olímpic i l'Eurolliga se li han resistit, però no hi ha derrota en la seva retirada. Home d'èxit, exemple per a molts, deixa el bàsquet professional amb admiració global. És el millor jugador de bàsquet de la història catalana, espanyola. De fet, competeix segurament per aquest podi només amb el seu germà. Tota la sort del món al futur que avui li comença. Se'n diu tota una vida. I finalment, Ricard Font és el secretari general del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Amb ell avui volem parlar de Renfe, de la situació dels maquinistes, dels recels que tenen a ser absorbits per la Generalitat si es completa el traspàs de Rodalies i de què han fet o pensen fer si les jornades de Renfe, les jornades de vaga, a Renfe avui no n'hi ha, per cert, segueixen convertint-se en un autèntic malson per als usuaris. Avui, Ricard Font, al matí, a Ràdio Estel. Posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, cop d'ull al cel, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La jornada d'avui comença amb cel força nuvolat a la costa central. Aquestes últimes hores hem tingut ruixats i durant les primeres hores d'aquest matí encara en pot caure algun més. Seran precipitacions que afectarien sobretot costa central i prelitoral de Barcelona. Amb el pas de les hores, els núvols s'han d'anar trencant i a la resta de Catalunya un ambient més assolellat, amb pocs núvols. Les temperatures mínimes han pujat, avui fa menys fred que hi ha a la mateixa hora i les màximes baixaran perquè comença ja a bufar la tramuntana que avui serà forta al nord de la Costa Brava. També bufarà vent de mestral al sud de Catalunya. De cara a demà esperem un dia assolellat amb més contrast entre les temperatures mínimes i les màximes. Farà més fred al matí i de dia l'ambient serà més agradable.
Gràcies, Jordi. Sàpiguem ara què us trobareu al volant, si heu d'agafar el cotxe o si ja hi sou des del RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs avui comencem parlant de la C-17 perquè tenim dues incidències a l'altura d'Osona, una a Sant Martí de Centelles, hi ha 5 quilòmetres d'aturades en sentit sud a causa de les obres que es fan a la via, i en sentit nord, en sentit Vic, també hi ha hagut un accident ben a prop a l'altura del Hostalet de Balanyà que també provoca 1,5 quilòmetres de cua. Pel que fa a la corona de Barcelona, hi ha retencions habituals a totes les vies, per exemple a la AP7, hi ha 3-4 quilòmetres de retencions a Barberà en tots dos sentits, també a la C-17 a Granollers uns 3 quilòmetres en sentit sud, o a la C-59 a Caldes de Montbui també són 3 quilòmetres en sentit Barcelona. A la C-58, que també porta congestió, uns 5 quilòmetres per entrar al nus de la Trinitat, o als 6 quilòmetres que hi ha a la C-31 a Badalona. Pel que fa a la pota sud, també a retencions habituals a la B-23 des del nus del Papiol fins a Esplugues, també l'autovia 2 entre Pallejà i Cornellà, o als 5 quilòmetres que hi ha a la C-32 a Sant Boi. Tot això sempre en sentit Barcelona, on les rondes també porten congestió habitual amb aturades en sentit Llobregat, a la Pota Nord i també a Horta, a la B-20 i a la ronda litoral des del Besòs fins al Poble Nou. Així és tot des del RAC. Bon dia.
Passen 5 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dimecres. A El govern demanarà avui al TSJ que avali l'ús del certificat Covid per poder entrar als bars i locals d'oci nocturn. L'executiu espera una resposta ràpida perquè a la nit de dijous a divendres aquest sector ja pugui reobrir. Tornarà el ball a la pista amb mascareta però sense distància de seguretat i amb els mateixos horaris que tenien abans de la pandèmia. El sector assegura que la reobertura arriba tard, desconfia del TSJ però celebra la tornada a l'activitat.
Vamos a ser la solución a todo el problema de los actos prohibidos de botellón que se están creando en esos problemas de convivencia con vecinos y sobre todo la petición de los padres. Por lo tanto, bienvenida sea esta normalidad.
Els més grans de 70 anys rebran una tercera dosi de la vacuna. Serà a partir del 25 d'octubre. D'aquí a 3 setmanes, Sanitat ho ha aprovat el mateix dia que un estudi publicat a la revista The Lancet assegura que la vacuna de Pfizer perd pràcticament la meitat de l'eficàcia al mig any de ser punxada. Aquest estudi ha aparegut en ple debat sobre les terceres dosis. PSOE i Podem desencallen els pressupostos amb un acord per modificar els lloguers i abaixar preus a Espanya. Sánchez anuncia també un xec per als més joves per a poder emancipar-se, que no recull l'acord sobre els lloguers i que ha agafat per sorpresa Podem, que assegura que no en sabia res. La T-Mobilitat, que acaba d'obrir el període de proves, no estarà operativa al 100% fins al 2023, 4 anys més tard del que estava previst. Així ho indica el seu calendari d'execució, que avui us explicarem a Ràdio Estel. Així, aquest nou títol de transport no serà una realitat completa al territori fins 4 anys més tard del que estava previst. El projecte ja acumula pèrdues de més de 30 milions d'euros. I ara hi fèiem referència. Pau Gasol es retira, el cos i les lesions li fan dir prou i deixa el bàsquet professional. Los Angeles Lakers ja han anunciat que retirarà la samarreta amb el seu dorsal amb aquell equip, el 16, amb el que va guanyar l'anell de l'NBA.
Comunicaros que más o menos lo que ya habéis podido anticipar, ¿no? Que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada.
El restaurant Disfrutar de Barcelona és el 5è millor restaurant del món. Així ho ha anunciat la llista 50 Best Restaurants, que premia la cuina dels ex-chefs del Bulli, Oriol Castro, Mateu Casanyes i Eduard Xatruc.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari, si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions, com aquestes. El govern renuncia a exigir un nivell comú d'anglès als universitaris. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Després de prorrogar-ho diverses vegades, decau la proposta d'obligar a tenir el nivell B2 d'anglès per titular-se. Ara cada centre podrà demanar als seus graduats els coneixements d'idiomes que cregui necessari. Ho explica Laia Vicenç, al diari Ara.
I Catalunya ha perdut en 20 anys un terç d'empreses manufactureres.
Un informe elaborat per la Pimec detalla que s'han perdut des de principi de segle 12.000 empreses i 140.000 llocs de treball. La indústria manufacturera, com el textil, la metal·lúrgia i el paper, ha deixat Catalunya per marxar fins a la Xina. Ho descriu Gabriel Ubieto al periòdico.
Identificat l'home que va liderar l'atac aèri a Granollers el 31 de maig del 1938, on van morir 200 persones.
Una investigació judicial ha pogut acreditar que el major de l'aviació legionària que va llançar 60 bombes sobre la ciutat vallesana durant la Guerra Civil és l'italià Gennaro Lemana. Com que tots els aviadors són morts, les acusacions han de decidir ara què reclamar per aquests crims. Ho explica Maite Piulacs al Punt Avui.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Passant 9 minuts de les 8 del matí, el govern consultarà avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si avala l'ús del passaport Covid per poder entrar a les discoteques. L'executiu confia en que els jutges els respondran avui mateix o demà, a tot estirar perquè la mesura pugui entrar en vigor la nit de dijous a divendres, que és quan està previst que els locals d'oci nocturn puguin reobrir les seves portes, que estan tancades des de fa més d'un any i mig. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El govern es mostra ferm en què el TSJ li donarà la raó. Així ho assegura la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Una mesura que és cert que pot vulnerar o condicionar drets fonamentals, però el que permet és precisament aquesta obertura, que la gent pugui accedir amb totes les garanties en aquests locals. No contemplem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'hi oposi.
Pla ja creu que el pla de reobertura podrà fer-se amb èxit. Un cop tingui la resposta de l'alt tribunal, el govern preveu publicar la mesura al Diari Oficial de la Generalitat. El que està en joc, si és legal que els locals nocturns puguin exigir el passaport Covid, el document que acredita que estàs vacunat, que has passat la malaltia en els últims 6 mesos o que tens una prova negativa, PCR o d'antígens, emesa per un centre homologat. En tot cas, l'executiu es cura amb salut i, de moment, no vol concretar si farà marxa enrere amb la reobertura en cas que la iniciativa sigui tombada.
Gràcies, Judit. Doncs si la justícia ho avala, el pla de la Generalitat és que aquesta reobertura es faci a la mitjanit de dijous a divendres. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Les discoteques podran obrir fins a les 6 del matí amb mitja hora més de marge perquè tothom pugui sortir del local. Això divendres, dissabtes i vigílies de festiu. La resta de dies podran obrir fins a les 5 del matí, una hora menys. Per la seva banda, els bars musicals podran obrir fins a 2:45 del matí quan no sigui festiu i fins a les 3 quan sí que ho sigui. A més, dins del local ja no caldrà respectar la distància mínima de seguretat perquè era una mesura massa difícil de complir.
Pel que fa a la validació dels certificat es farà amb una aplicació que escanejarà un codi QR i indicarà amb color vermell o verd si la persona pot entrar o no. Ho explica la secretària general del Departament de Salut, Meritxell Masó.
El senyor, diguéssim, de l'establiment posarà la càmera a l'aplicació de QR de la mateixa manera de quan anem a un restaurant o com anem a un altre lloc i amb això llegirà el certificat i verificarà la seva autenticitat.
A més, apareixerà el nom de la persona i la data de naixement, unes dades que hauran de coincidir amb la del document identificatiu. Això sí, no quedarà rastre sobre qui ha entrat al local.
Això sempre i quan, evidentment, ho dèiem, el TSJ avali aquestes pròximes hores aquest ús del passaport Covid o poder ensenyar també una prova certificada feta en un punt oficial que identifiqui que no tens en aquell moment la Covid. Més coses. PSOE i Podem han arribat a un acord sobre els pressupostos generals de l'Estat i la llei d'habitatge. Pedro Sánchez també ha anunciat la creació d'un bonus jove que oferirà una ajuda de 250 euros mensuals per pagar el lloguer a joves d'entre 18 i 35 anys que no arribin a una renda anual de 23.700 euros, un xec agafat per sorpresa al seu soci de govern, Podem, que se n'ha assabentat pels mitjans de comunicació.
I una altra de les mesures pressupostàries és que el govern espanyol planteja augmentar un 2% el sou dels funcionaris del 2022. El pacte permetrà donar llum verda als comptes públics en el Consell de Ministres de demà, que després es portaran al Congrés dels Diputats, on hauran de ser validats per la majoria de la cambra.
I el govern català podrà gastar 1.800 milions d'euros més l'any vinent. Creixen els pressupostos que rondaran els 30.000 milions d'euros, 29.300 concretament. Aquest és un pas més per aprovar els pressupostos, tot i que el govern cada vegada té més lluny el suport de la CUP per poder-los tirar endavant.
L'executiu està convençut que aprovarà els comptes fets sobre un dèficit del 0,6%. Per ara ha fixat el topall de diners que preveu gastar-se, tenint en compte els ingressos que espera rebre de cara a l'any que ve. És l'anomenat sostre de despesa no financera. El govern l'ha fixat en 29.300 milions, però aquesta xifra encara no és definitiva perquè està subjecta, entre d'altres aspectes, als increments o reduccions de les transferències de l'Estat i a les modificacions en els ingressos tributaris.
I primer pas al Parlament de Catalunya per sancionar Vox, aquí Esquerra, PSC, Junts, CUP i Comuns, acusant de criminalitzar els migrants. Aquests partits volen reprovar el líder d'extrema dreta a Catalunya, Ignacio Garriga, per vincular delinqüència amb immigració la setmana passada en el debat de política general.
Ara la Comissió de l'Estatut dels Diputats haurà de resoldre si Garriga va infringir o no l'article que estableix que els diputats han de tenir una actitud escrupolosa i exemplar, sense discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnia o llengua.
I el Tribunal Constitucional avala la vigència de les euroordres dictades pel Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Desestima així el recurs de súplica plantejat per les defenses.
Ho ha fet just l'endemà que la justícia italiana suspengués el procés d'extradició contra l'expresident de la Generalitat, sorgit de la detenció a l'Alguer i de la nova petició de Pablo Llarena, jutge del Tribunal Suprem, de forçar el retorn de Puigdemont a l'Estat. La justícia italiana va dictaminar que s'ha d'esperar el criteri dels tribunals europeus sobre les euroordres.
I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès que la comissaria de la Policia Nacional a Via Laietana va ser en el passat un centre de repressió. Però el ministre no creu que la Policia Nacional hagi de marxar de Via Laietana, com plantegen alguns partits i institucions.
Porque no hay mejor resignificación de un lugar que fue un lugar de tortura, no hay mejor resignificación de ese lugar que la labor que realizan hoy en día la Policía Nacional en colaboración con los Mossos y con el resto de fuerzas de seguridad. Y lo hacen vestidos, como siempre digo, con valores democráticos, con valores constitucionales, luchando contra la violencia, contra la dominación y contra el odio.
D'aquesta manera, el Ministeri vol tancar la polèmica oberta pel número 2 del Ministeri de l'Interior, Manuel Pérez.
El secretari d'Estat de Seguretat va assegurar que la comissaria de Via Laietana és un símbol de servei públic que durant diverses generacions de policies han contribuït a enfortir la democràcia.
D'aquesta polèmica en parlarem amb el nou director del Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro, dissabte vinent a partir de les 9 del vespre, al propòsit aquí, a Ràdio Estel.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Prop de 2.500 treballadors de Renfe fan possible que circulin més de 1.000 trens diaris per donar servei als ciutadans de Catalunya, facilitant la mobilitat en trens de rodalies, regionals, avant i AVE llarga distància, a més dels serveis prestats a mercaderies. Viatge segur. Viatge en transport públic.
Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Aquest dimarts us parlàvem de l'inici de les proves per implantar la T-Mobilitat, la nova targeta o sistema per utilitzar el transport públic de la gran conurbació metropolitana de Barcelona. Doncs bé, avui us podem avançar el darrer calendari per implantar-la amb el qual està treballant l'autoritat del transport metropolità. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, el nou sistema no estarà operatiu, atenció, de manera completa, fins al 2023. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. En el darrer contracte per desenvolupar el projecte T-Mobilitat, al qual ha tingut accés aquesta emissora, s'estableix un calendari amb tres fases, la primera de les quals ja està en marxa. En ella es preveu fer les proves, la implantació i el desplegament als 36 municipis de les dues primeres zones de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'anomenada zona de tarifa plana, en un període d'uns 5 mesos. Les altres quatre zones, que comencen a Sitges, Martorell, Terrassa, Granollers i Mataró fins Igualada, Manresa o Vic, hauran d'esperar com a mínim fins a l'inici del 2023. El contracte signat el 30 de juliol pel director general de l'Autoritat de Transport Metropolità, Pere Torres, estableix un procés total que pot arribar als 30 mesos amb una possible pròrroga de fins a 6 més. També avança que a principis del 2023 es procedirà a la retirada paulatina dels títols actuals amb la banda magnètica.
Així, el calendari actual cronifica l'endarreriment en l'aplicació d'aquesta T-Mobilitat que farà més de 4 anys tard respecte del que s'havia previst. Què en diu l'Autoritat del Transport Metropolità, Sílvia?
L'ATM ha indicat a Ràdio Estel que no s'atreveixen a donar el calendari com a definitiu, tot i que el que apareix al contracte és molt clar. I és que l'històric d'incompliments i problemes és ja molt llarg. De fet, l'ens responsable del transport metropolità assegura que en temes de calendarització només poden dir que la superació de cada fase determinarà l'inici de la següent. La T-Mobilitat hauria d'haver començat a funcionar l'any 2017, però s'ha anat prorrogant la seva posada en marxa a dates com el 2021 i el 2022. I ara, en aquesta darrera previsió, el 2023. Els retards han ocasionat ja pèrdues de més de 30 milions d'euros.
Gràcies, Sílvia. Per cert, hores després que ahir en comencés el període de proves, l'ATM ha detectat un error operatiu en el web de la T-Mobilitat.
Durant temps limitat, l'errada ha permès l'accés a dades que aquest ens qualifica com a no sensibles. L'error ja s'ha corregit i l'ATM obrirà un expedient informatiu a l'empresa responsable d'aquest desenvolupament web.
Passant 3 minuts d'un quart de nou, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat aquest dimarts una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, per reclamar-li el traspàs del servei de Rodalies de Renfe. També li ha demanat més implicació de la Moncloa per resoldre els problemes d'aquests dies derivats de la vaga de maquinistes.
El president català diu que està preocupat per la situació dels últims dies i insisteix en que Catalunya pateix un greuge històric pel mal funcionament del servei ofert per Renfe. Des del govern asseguren que s'han ofert per fer de mediadors entre Renfe i els sindicats de treballadors per trobar una solució a un problema que afecta 400.000 usuaris diaris.
Aquest matí en parlarem amb Ricard Font, que és secretari general del Departament Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Més coses alerten d'intoxicacions, ara així, per monòxid de carboni, per haver fumat amb pipa d'aigua. Alguns dels afectats necessiten ara tractament amb alta concentració d'oxigen. Si la intoxicació no es tracta de forma correcta, pot provocar problemes a llarg termini, sobretot neurològics.
Entre el 2016 i el 2020, l'Hospital del Mar i l'Hospital Moisès Broggi han atès 8 pacients que havien perdut el coneixement després d'haver estat fumant amb pipes d'aigua o narguil. Presentaven una intoxicació per monòxid de carboni semblant a la provocada per un incendi o a la mala combustió de calderes i brasers. Segons l'estudi que han fet conjuntament els dos centres hospitalaris, que s'ha publicat a la revista científica Emergències, el perfil del pacient és el d'una persona de 30 anys de mitjana que utilitza la pipa d'aigua en un context social i a vegades consumint també substàncies il·legals.
I un de cada 7 adolescents d'entre 10 i 19 anys a tot el món té un problema de salut mental diagnosticat. Són les xifres que publica l'informe anual d'UNICEF sobre l'estat de la infantesa al món. A més, l'Agència de les Nacions Unides denuncia que a tot el planeta tan sols el 2% dels pressupostos de salut dels governs es destinen a la salut mental.
Són 166 milions d'infants i joves al món les que a dia d'avui tenen un problema de salut mental diagnosticat, és a dir, el 13% de la població total. Gairebé el 43% dels casos són per ansietat i depressió i els trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat i trastorns del comportament superen el 20%. L'informe destaca que quasi 46.000 adolescents a l'any es suïciden, és a dir, cada 11 minuts. Es tracta d'una de les 5 principals causes de mort en aquesta franja d'edat. A Espanya, l'enquesta revela que més del 58% dels joves d'entre 15 i 24 anys reconeixen sentir-se preocupats, nerviosos o ansiosos.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també alguns dels articles d'opinió que trobem avui als diaris. A La Vanguardia, John Carlin fa una comparativa entre el cas del dissident rus Alexei Navalny, que va triar tornar al seu país per la seva pròpia voluntat i anar a la presó, amb el de Carles Puigdemont.
L'escriptor britànic escriu que és indubtable que l'expresident faria més per animar la causa independentista si seguís l'exemple de Navalny que no pas que d'ençà Waterloo, però remarca que Puigdemont segueix la mítica virtut catalana del seny i que fa bé, perquè guanyar batalles legals en petits tribunals europeus també és un gran triomf.
També a La Vanguardia, Nicola Mirotić elogia la figura com a persona i com a jugador de Pau Gasol.
El jugador de bàsquet del Barcelona i company de Gasol fins ara apunta que el català ha representat a tota una generació del bàsquet espanyol i el situa com la icona més mediàtica de tots ells. Pel pivot, el ja exjugador s'ha convertit en un referent. El que va fer d'anar-se'n tan jove a l'NBA i triomfar es va convertir en un model a seguir. Afegeix també que guanyar-se el respecte d'algú com Kobe Bryant no és gens fàcil. També destaca la generositat de Gasol i l'empremta que quedarà per sempre més. Sentencia amb un gràcies, Pau, comença la segona etapa del viatge de la teva vida.
I l'Ara celebra que PSOE i Unides Podem hagin desbloquejat el seu particular acord i apunta que ara comença la veritable negociació dels pressupostos.
El diari remarca que les dues formacions només sumen 155 diputats i en necessiten 21 més per arribar a la majoria absoluta i és aquí quan entra en joc Esquerra, Junts i el PDeCAT. La CUP ja s'ha autodescartat, recordem. El diari insisteix en que la palanca dels pressupostos és l'arma més potent per negociar i els partits sobiranistes haurien d'aconseguir el blindatge del model d'escola catalana i la protecció del català en la futura llei audiovisual. L'Ara sentencia que hi ha molta feina per fer i la partida tot just acaba de començar.
I al Punt Avui, Xavi Xirgo es fa ressò de la plantofada. La justícia espanyola ja llarena des d'Itàlia a tota Europa.
El periodista que es trobava a Itàlia dilluns destaca que, més que sobre la decisió del jutge Sar, alia pràcticament totes les preguntes dels periodistes a Puigdemont eren sobre un possible retorn a Catalunya. El periodista afirma que el fet que ara les preguntes vagin cap a aquesta direcció alguna cosa ha canviat.
I més coses d'aquest dimecres, Girona és la quarta província de l'Estat amb més comissos de marihuana.
Segons el balanç de criminalitat, s'han comissat més de 70 tones de marihuana durant el 2020 a tot l'Estat. A les comarques gironines, el cultiu i el tràfic de marihuana s'han convertit en un negoci usual, segons exposa el diari de Girona. Els cossos policials asseguren que no paren de fer actuacions contra tot el que envolta aquest estupefacent i que la província s'ha convertit en l'or d'Europa.
I Manresa fa passes per assolir 800 donacions de plasma cada any.
Del 4 al 10 d'octubre
d'octubre se celebra la Setmana Mundial de la Donació de Plasma. En el cas de Catalunya, aquestes donacions s'han doblat i ja s'avança cap a l'autosuficiència. I a Manresa, la incorporació d'una segona màquina per fer el procediment, obrir l'agost i el canvi d'horari fan preveure que es podria tancar l'any amb 760 extraccions, una xifra que s'acosta a les dades òptimes per arribar a l'autosuficiència, segons el Banc de Sang i Teixit.
Bad Bunny, la discoteca Biloba i el Pop a les oposicions a Guàrdia Urbà de Lleida.
Quants cors té un pop? Aquesta és una de les 50 preguntes de cultura general que s'han hagut d'afrontar els 300 aspirants a 10 places de Guàrdia Urbana de Lleida. El cantat de Trap Bad Bunny i la discoteca lleidatana Biloba també han sortit a l'examen, explica el Segre.
I a Andorra, la ministra d'Educació, Esther Vilarrubla, llença un ultimàtum a la família del Liceu que no porta els menors a l'escola en protesta per la prohibició de dur el hijab.
El Ministeri d'Educació andorrà afirma que si es manté la negativa a portar els menors a l'escola, el cas es remetrà a Afers Socials i a la policia si s'escau.
I Salut detecta 4 nous casos de positius i la xifra d'actius baixa del centenar a Andorra pel que fa a la Covid.
El govern andorrà ha informat que en les últimes 24 hores s'han detectat 4 casos nous de coronavirus i el nombre total de positius des de l'inici de la pandèmia al país se situa en 15.271, mentre que les defuncions es mantenen estables en 130. Cal destacar, però, que entre els casos actius hi ha una persona que resta ingressada a la planta de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
I malmetre el medi en actes culturals i esportius es multarà amb 3.000 euros a Andorra.
Entre les obligacions del reglament presentat per les autoritats andorranes destaca que tots els esdeveniments de més de 300 persones hauran de comptar amb un director ambiental que elabori un informe final pel Ministeri. Les sancions, en cas d'incomplir algun dels requeriments, poden anar de 300 fins a 3.000 euros.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
És una notícia d'abast mundial. Pau Gasol es retira del bàsquet professional i es converteix en llegenda després de 2 dècades de carrera i un palmarès inigualable. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. 22 anys després del seu debut amb el Barça i una col·lecció de títols envejables, destaquen 2 anells de l'NBA, un Mundial, 3 Eurobàsquets, 2 plates olímpiques i 3 lligues ACB. Gasol va posar ahir el punt i final a la seva carrera sobre el parquet en un acte al Teatre del Liceu.
És una decisió difícil, com us podeu imaginar, després de tantíssims anys, però és una decisió meditada i bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y...
Gasol va dedicar el discurs a recordar els moments i persones que han marcat la seva carrera des de la seva família a companys i amics com Juan Carlos Navarro i Kobe Bryant, que va morir fa 3 anys. També va detallar a què dedicarà ara els seus dies.
Devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí. Ya sea desde posiciones como la de miembro del COI, ya sea ser como asesor y embajador del Barça, que también es una posición que para mí pues es muy importante, como miembro del CADE, también Consejo Asesor del Deporte Español, también desde la Academia de Baloncesto.
Pau Gasol deixa un llegat inigualable. Debuta amb el primer equip del Barça l'any 99 i és en aquest club que guanya els primers títols, 2 lligues i una Copa del Rei. L'any 2001 creu a l'Atlàntic i debuta a l'NBA amb els Lakers, on culmina el seu somni de guanyar la màxima competició del bàsquet mundial els anys 2009 i 2010. Amb la selecció espanyola guanya un mundial el 2006, 2 plates olímpiques i un bronze i també 3 eurobàsquets el 2009, 2011 i 2015. Després de consolidar la seva carrera a l'NBA, una lesió al peu molt complicada el fa tornar a casa i amb 40 anys fitxa pel Barça i tanca el cercle tornant a guanyar una lliga la temporada passada.
Doncs Pau Gasol ja va rebre un homenatge hores després d'anunciar la seva retirada en el partit que s'ha jugat aquesta nit al Palau Blaugrana.
El Barça ha acabat guanyant aquest partit davant del Saragossa per 76 a 63, un enfrontament que es va aturar en el minut 16 dorsal de Pau Gasol per homenatjar el pivot de Sant Boi. Amb aquesta victòria, els blaugranes firmen un inici de lliga impecable amb 5 victòries en 5 partits i són líders indiscutibles del torneig.
En futbol, aquesta nit també ha jugat el Barça femení que ha obert la Champions guanyant 4-1 a l'Arsenal.
Els gols han arribat de la mà de Mariona, Putellas, Ochoala i Martens per part de l'Arsenal. Manum ha marcat l'únic gol de les angleses quan el partit anava 3-0, però no han aconseguit atemorir a les blaugranes. Alexia Putellas ha fallat un penal a l'últim minut que hauria suposat començar la Champions amb una maneta de gols.
I pel que el fa al futbol masculí, avui la selecció espanyola juga la primera semifinal de la Lliga de les Nacions.
Els de Luis Enrique es veuen les cares amb Itàlia, actual campiona d'Europa, partida 3, quarts de 9 des de San Siro. El seleccionador, fidel al seu estil, no ha donat cap pista de qui formarà l'11 inicial avui. L'únic que ha assegurat és que tot l'equip està en bones condicions i que manté ferma la seva aposta en els més joves, com el blaugrana Gavi, que avui podria debutar ja amb la selecció absoluta.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
El dimecres, que sabem que el restaurant Disfrutar de Barcelona ha estat distingit com el 5è millor restaurant del món, segons el rànquing britànic de The World's 50 Best Restaurants. I per arribar al punt de 2:15, 15 segons d'una cançó, My Mami.
Everything seems lovely.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15 del matí, ben tocats. Avui és dimecres, és 6 d'octubre, el dia que ens acompanyaran en temps de tertúlia Enric Sierra, Ivan Guera i David Miró. A tot això, quan faltin 5 minuts per arribar al punt de les 9, entrevistarem Ricard Fones, secretari general de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Ha sigut president de Ferrocarrils de la Generalitat, director general de Transport i Mobilitat del Govern, i amb ell volem parlar d'aquesta vaga de Renfe, d'aquest traspàs de Rodalies que no es completa i de les reclamacions que estan fent els maquinistes i que els estan portant a fer aquesta vaga. El govern està convençut que una de les qüestions que hi ha de fons és que no volen deixar de ser plantilla depenent del govern espanyol i passar a formar part de la plantilla de la Generalitat de Catalunya, dels treballadors del govern. Avui en parlarem, també aquest dimecres. Sabem que divendres torna la festa a Catalunya, la matinada de dijous a divendres. En principi, si el TSJ ho avala, serà un passaport Covid, també a l'interior dels bars i les discoteques. Una de les sales mítiques de Barcelona, l'Ut de Gas, tornarà a obrir portes, tot i que encara esperarà una mica a fer-ho passat al pont, el 14 d'octubre. L'Ut de Gas no s'hi ha ballat des que el març del 2020 la pandèmia va portar al tancament, no de l'Ut de Gas, de tot el país. Avui el seu propietari, Fede Sardà, serà en directe al matí a Ràdio Estel. Avui, que és dimecres, i aquests són els titulars més importants del dia. El govern demanarà al TSJ avui que avali l'ús del certificat Covid per poder entrar als bars i locals d'oci nocturn. L'executiu espera una resposta ràpida perquè la nit de dijous a divendres aquest sector pugui reobrir. Tornarà, per tant, el ball a la pista amb mascareta però sense distància de seguretat i amb els mateixos horaris que tenien abans de la pandèmia. El sector assegura que és una reobertura que arriba tard, desconfia encara del TSJ, però celebra la tornada a l'activitat.
Vamos a ser la solución a todo el problema de los actos prohibidos de botellón que se están creando en esos problemas de convivencia con vecinos y sobre todo la petición de los padres. Por lo tanto, bienvenida sea esta normalidad.
Els més grans de 70 anys rebran una tercera dosi de la vacuna a partir del 25 d'octubre. D'aquí a 3 setmanes, Sanitat ho ha aprovat el mateix dia que un estudi publicat a la revista The Lancet assegura que la vacuna de Pfizer perd pràcticament la meitat de l'eficàcia al mig any de ser punxada. L'estudi apareix en ple debat sobre les terceres dosis. PSOE i Podem desencallen els pressupostos amb un acord per modificar els lloguers i abaixar preus a Espanya. Sánchez anuncia també un xec mensual per als més joves per poder emancipar-se, que no recull aquest acord sobre lloguers i que ha agafat per sorpresa Podem, que assegura que no en sabia res. La T-Mobilitat, que acaba d'obrir el seu període de proves, no estarà operativa al 100% fins al 2023, 4 anys més tard del que estava previst. Així ho preveu el seu calendari d'execució, que avui us explicarem aquí a Ràdio Estel. Aquest nou títol de transport, per tant, no serà una realitat completa al territori fins més de 4 anys més tard del que estava previst. El projecte ja acumula pèrdues de més de 30 milions d'euros. Ara ho explicava en Pau Gasol, es retira, el cos i les lesions li fan dir prou, deixa el bàsquet professional. Los Angeles Lakers ja han anunciat que retiraran la seva samarreta amb el dorsal número 16, amb el que va guanyar l'anell de l'NBA.
Comunicaros que más o menos lo que ya habéis podido anticipar, ¿no? Que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada.
I el restaurant Disfrutar de Barcelona és el 5è millor restaurant del món. Així ho ha anunciat la llista World's 50 Best Restaurants, que premia la cuina dels exxefs del Bulli, Oriol Castro, Mateu Casanyes i Eduard Xatruc, portada a la ciutat de Barcelona. I tancarem els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, la previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. La situació meteorològica a poc es va tranquil·litzant després d'una nit en la qual hem tingut precipitacions a la costa central i també al prelitoral. Precipitacions molt poc importants i al llarg d'aquest matí aquests núvols a poc s'han d'anar trencant. Aquesta és la causa, també, la presència de més núvols aquesta nit arreu de Catalunya, que haguem tingut temperatures mínimes més altes. Fa menys fred que ahir, per tant, no ens hem d'abrigar potser tant. Cap a migdia, però, baixen un pèl les temperatures i és que després d'aquestes precipitacions es reforça l'entrada de vent del nord, la tramuntana i el mestral, que seran forts als dos extrems de la costa. Això també permetrà que els núvols al llarg del matí es vagin trencant i que quedi un dia cada vegada més assolellat, només amb aquests núvols a la costa central. Demà tindrem un ambient més assolellat, encara bufarà la tramuntana i el mestral, i les temperatures seran més contrastades, més fred al matí, i les temperatures diurnes demà pujaran respecte a les d'avui, que es mantindran, les d'avui, amb màximes d'entre 18 i 22 o 23 graus aproximadament.
Gràcies, Jordi. I tornem també cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs avui un dia de retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona. Comencem per l'AP7, on hi ha uns 4 o 5 quilòmetres de retencions en tots els sentits a l'altura de Barberà. També a Mollet hi ha un parell de quilòmetres més carregats en sentit nord o a Montmeló, on també hi ha un tram de densitat en sentit sud. I per anar cap a aquesta AP7, per la C60 trobarem 5 quilòmetres de retencions venint des d'Argentona. Pel que fa a les entrades de Barcelona, a la C58 hi ha 5 quilòmetres de retencions des de Montcada o també en sentit Terrassa hi ha uns 5-6 quilòmetres amb alguna aturada a l'altura de Ripollet fins a l'enllaç amb l'AP7. I per la pota sud també força retencions. La B23 des del Papiol fins a Esplugues amb retencions o l'autovia 2 amb alguna aturada al tram de Pallejà i també amb densitat fins a Cornellà. I pel que fa a les rondes, també amb retencions en tots els sentits de la marxa, ara també en sentit Trinitat amb 5 quilòmetres d'aturades a l'altura de Pedralbes i també en sentit Llobregat hi ha retencions amb aturades en els trams habituals. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Va, mirem també què publica avui la premsa digital. Els Mossos d'Esquadra detenen un home que hauria assaltat a un taxista i s'haurien portat, atenció, al cotxe i 11.000 euros a punta de pistola. Va passar a Barcelona.
Aquest mateix dilluns al migdia, un home va atracar un taxista a punta de pistola a la zona del Moll Mestral, al Port Olímpic, i li va robar el vehicle i tot el que hi havia dintre, que era el mòbil i 11.000 euros, segons ha exposat El Caso. Després de rebre l'avís, amb la descripció que va donar el taxista, es va iniciar un dispositiu i van localitzar el taxi accidentat en un carreró sense ningú a dintre. Més tard, les autoritats haurien detingut el presumpte autor.
De fet, els Mossos confirmen que tenen oberta una investigació per aclarir els fets i conèixer si hi ha més persones implicades en aquest nou robatori violent a la capital de Catalunya o si l'arrestat pot estar relacionat amb algun altre fet delictiu. I és confirmat, definitivament, El Canto del Loco no torna.
El cantant de l'exgrup de música, Dani Martín, havia insinuat amb un parell de vídeos a les xarxes un possible retorn del grup, però finalment s'ha confirmat que això no es produirà i que el que està preparant l'artista madrileny és un homenatge, el qual ha definit com el grup de la seva vida, segons explica el Nació Digital.
I el mateix portal anuncia l'arribada del primer festival de màgia a Terrassa.
Els dies 15, 16 i 17 d'octubre, la ciutat s'omplirà de màgia amb una vintena d'espectacles per tots els públics i bona part d'ells gratuïts.
Són 9:15 i aquestes són les notícies del matí. El govern consultarà avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si avala l'ús del passaport Covid per poder entrar a les discoteques. L'executiu confia en que els jutges el respondran o avui mateix o demà a tot estirar perquè la mesura pugui entrar en vigor la nit de dijous a divendres, quan està previst que els locals d'oci nocturn puguin reobrir les seves portes, que estan tancades des de fa més d'un any i mig. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, es mostra ferma en que el TSJ els donarà la raó.
Una mesura que és cert que pot vulnerar o condicionar drets fonamentals, però el que permet és precisament aquesta obertura, que la gent pugui accedir amb totes les garanties en aquests locals. No contemplem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'hi oposi.
L'executiu es cura en salut i de moment no vol concretar si farà marxa enrere amb la reobertura en cas que la iniciativa d'exigir el certificat Covid sigui tombada.
En tot cas, hores d'ara, el pla de la Generalitat és que l'obertura es pugui fer, com dèiem, la nit de dijous a divendres, a partir de la mitjanit, i amb mesures.
Divendres, dissabte i vigílies de festiu, les discoteques podran obrir fins a les 6 del matí a mitja hora més de marge perquè tothom pugui sortir del local. La resta de dies podran obrir fins a les 5 del matí, una hora menys. Per la seva banda, els bars musicals podran obrir fins a 2:45 del matí, quan no sigui festiu, i fins a les 3, quan sí que ho sigui. A més, dins del local ja no caldrà respectar la distància mínima de seguretat perquè era una mesura massa difícil de fer complir.
I pel que fa a la validació del certificat o del test d'antígens que s'hagi fet en un punt autoritzat, com una farmàcia, per exemple, es farà amb una aplicació que escanejarà el codi QR i indicarà, amb color vermell o verd, si la persona pot entrar o no. Meritxell Masó és la secretària general del Departament de Salut.
El senyor, diguéssim, de l'establiment posarà la càmera a l'aplicació de QR de la mateixa manera de quan anem a un restaurant o com anem a un altre lloc, i amb això llegirà el certificat i verificarà la seva autenticitat.
A més, apareixerà el nom de la persona i la data de naixement, unes dades que hauran de coincidir amb la del document identificatiu. Això sí, no quedarà rastre sobre qui ha entrat al local.
El PSOE i Podem han arribat a un acord sobre els pressupostos generals de l'Estat i la llei d'habitatge. Pedro Sánchez també ha anunciat la creació d'un bonus jove que oferirà una ajuda de 250 euros mensuals per pagar el lloguer a joves que tinguin entre 18 i 35 anys i que no arribin a una renda anual de 23.700 euros. És un xec agafat per sorpresa. El seu soci de govern, Podem, que se n'ha assabentat pels mitjans de comunicació.
I una altra de les mesures pressupostàries és que el govern espanyol planteja augmentar un 2% el sou dels funcionaris el 2022. El pacte permetrà donar llum verda als comptes públics en el Consell de Ministres de demà, que després es portaran al Congrés dels Diputats, on hauran de ser validats per la majoria de la cambra.
I el govern podrà gastar 1.800 milions d'euros més l'any vinent. Creixeran, per tant, els pressupostos, que rondaran els 30.000 milions d'euros, 29.300 concretament. Aquest és un pas més per aprovar els pressupostos, tot i que el govern sembla que cada vegada té més lluny el suport de la CUP per poder-los tirar endavant.
L'executiu està convençut que aprovarà els comptes fets sobre un dèficit del 0,6%. Per ara ha fixat el topall de diners que preveu gastar-se, tenint en compte els ingressos que espera rebre de cara a l'any que ve. És l'anomenat sostre de despesa no financera. El govern l'ha fixat en 29.300 milions. Però aquesta xifra encara no és definitiva perquè està subjecta, entre d'altres aspectes, als increments o reduccions de les transferències de l'Estat i a les modificacions en els ingressos tributaris.
I primer pas al Parlament de Catalunya per sancionar Vox, a qui Esquerra, PSC, Junts, CUP i Comuns acusen de criminalitzar els migrants. Aquests partits volen reprovar el seu líder a Catalunya, Ignacio Garriga, per vinculat delinqüència amb immigració la setmana passada en el debat de política general.
Ara la Comissió de l'Estatut dels Diputats haurà de resoldre si Garriga va infringir o no l'article que estableix que els diputats han de tenir una actitud escrupolosa i exemplar sense discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnia o llengua.
I el Tribunal Constitucional avala la vigència de les euroordres dictades pel Tribunal Suprem contra Puigdemont, Comín, Ponsatí i Puig. Desestima d'aquesta manera el recurs de súplica que hi havien plantejat les seves defenses.
Ho ha fet just l'endemà que la justícia italiana suspengués el procés d'extradició contra l'expresident de la Generalitat, sorgit de la detenció a l'Alguer i de la nova petició de Pablo Llarena, jutge del Tribunal Suprem, de forçar el retorn de Puigdemont a l'Estat. La justícia italiana va dictaminar que s'ha d'esperar el criteri dels tribunals europeus sobre les euroordres.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès que la comissaria de la Policia Nacional a Via Laietana va ser en el passat un centre de repressió. Però el ministre no creu que la Policia Nacional hagi de marxar d'aquesta comissaria, com plantegen alguns partits i institucions.
Porque no hay mejor resignificación de un lugar que fue un lugar de tortura, no hay mejor resignificación de ese lugar que la labor que realizan hoy en día la Policía Nacional, en colaboración con los Mossos y con el resto de fuerzas de seguridad. Y lo hacen vestidos, como siempre digo, con valores democráticos, con valores constitucionales, luchando contra la violencia, contra la dominación y contra el odio.
Paraules que volen tancar la polèmica oberta pel número 2 del Ministeri, Manuel Pérez.
El secretari d'Estat de Seguretat va assegurar que la comissaria de Via Laietana és un símbol de servei públic que durant diverses generacions de policies han contribuït a enfortir la democràcia.
Més coses. Aquest dimarts us parlàvem de l'inici de les proves per implantar la T-Mobilitat, la nova targeta o sistema per utilitzar el transport públic de la gran conurbació metropolitana de Barcelona. Doncs bé, avui us podem avançar al darrer calendari per implantar-la amb el qual està treballant l'Autoritat del Transport Metropolità. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, el nou sistema s'implantarà per fases.
La primera, que ja està en marxa, consisteix en fer el desplegament en 36 municipis de les dues primeres zones de l'àrea metropolitana i no serà fins a principis de l'any 2023 que la T-Mobilitat s'expandeix fins als municipis de la zona 4, com ara Sitges, Martorell, Terrassa, Mataró o Igualada.
Per tant, aquest calendari actual cronifica l'endarreriment en l'aplicació d'aquesta T-Mobilitat, que farà més de 4 anys tard respecte del que s'havia previst. Què n'ha dit l'Autoritat del Transport Metropolità?
La T-M ha indicat a Ràdio Estel que no s'ha atrevit a donar un calendari definitiu, tot i que el que apareix al contracte és molt clar. Assenyalen que la superació de cada fase determinarà l'inici de la següent. La T-Mobilitat hauria d'haver començat a funcionar l'any 2017, però s'ha anat prorrogant la seva posada en marxa a dates com el 2021 i el 2022, i ara, en aquesta darrera previsió, el 2023. Els retards han ocasionat pèrdues de més de 30 milions d'euros.
Doncs aquesta és la realitat del calendari actual. El que està previst, el que està signat amb el contracte actual, diu que l'última fase no acaba fins al 2023. Per cert, hores després que ahir comencés justament el període de proves d'aquesta T-Mobilitat, la TM ha detectat un error operatiu en el seu web.
La RAD ha permès durant un temps limitat l'accés a dades que aquest ens qualifica com a no sensibles. L'error ja s'ha corregit i la TM obrirà un expedient informatiu a l'empresa responsable d'aquest desenvolupament web.
A tot això, avui no hi ha jornada de vaga a Renfe, hi ha normalitat i tranquil·litat a Rodalies, però el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat aquest dimarts una carta al president espanyol Pedro Sánchez per reclamar-li el traspàs del servei de Rodalies de Renfe i també que la Moncloa s'impliqui més en resoldre els problemes que s'han viscut aquests darrers dies.
El president català diu que està preocupat per la situació dels últims dies i insisteix en que Catalunya pateix un greuge històric pel mal funcionament del servei ofert per Renfe. Des del govern asseguren que s'han ofert per fer de mediadors entre Renfe i els sindicats de treballadors per trobar una solució a un problema que afecta 400.000 usuaris diaris.
Un de cada 7 adolescents d'entre 10 i 19 anys a tot el món té un problema de salut mental diagnosticat. Són les xifres que publica l'informe anual d'UNICEF sobre l'estat de la infantesa al món. A més, l'Agència de les Nacions Unides denuncia que tot el planeta, tan sols el 2% dels pressupostos de salut dels governs es destinen a la salut mental.
Són 166 milions d'infants i joves al món, les quals a dia d'avui tenen un problema de salut mental diagnosticat, és a dir, el 13% de la població total. Gairebé el 43% dels casos són per ansietat i depressió i els trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat i els de comportament superen el 20%. L'informe destaca que quasi 46.000 adolescents a l'any es suïciden, és a dir, cada 11 minuts. Es tracta d'una de les 5 principals causes de mort en aquesta franja d'edat. A Espanya, l'enquesta revela que més del 58% dels joves espanyols d'entre 15 i 24 anys reconeixen sentir-se preocupats, nerviosos o ansiosos.
Precisament, Pere Aragonès ha anunciat la incorporació de 150 referents de benestar emocional a l'atenció primària en el marc d'un projecte de benestar social i salut comunitària que impulsa el Departament de Salut.
El cap de l'executiu català ho ha anunciat durant l'acte commemoratiu del 25è aniversari de Salut Mental Catalunya. La mesura anunciada per Aragonès s'afegeix al reforç del personal del sistema d'emergències mèdiques amb la incorporació d'un equip de psicòlegs propis distribuïts per tot el territori, que es va fer per donar resposta a la situació generada per la pandèmia. El president també ha recordat que s'incrementarà en 80 milions d'euros el pressupost de la xarxa de salut mental, tal com va anunciar durant el debat de la política general.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ai, pel que fa als esports, Pau Gasol es retira del bàsquet professional i es converteix en llegenda després de dues dècades de carrera i un palmarès inigualable.
22 anys després del seu debut amb el Barça i una col·lecció de títols envejables, destaquen dos anells de l'NBA, un Mundial, tres Eurobàsquets, dues plates olímpiques i tres lligues ACB. Gasol va posar ahir el punt i final a la seva carrera sobre el parquet en un acte al Teatre del Liceu.
Es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años, pero es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y...
Gasol va dedicar el discurs a recordar els moments i persones que han marcat la seva carrera des de la seva família, a companys i amics com Juan Carlos Navarro i Kobe Bryant, que va morir fa 3 anys. També va detallar què dedicaria els dies a partir d'ara.
Devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí. Ya sea desde posiciones como la de miembro del COI, ya sea como asesor y embajador del Barça, que también es una posición que para mí pues es muy importante, como miembro del CADE, también el Consejo Asesor del Deporte Español, también desde la Academia de Baloncesto.
Gasol deixa un llegat inigualable. Debuta amb el primer equip del Barça l'any 99 i és en aquest club que guanya els primers títols, dues lligues i una Copa del Rei. L'any 2001 creu a l'Atlàntic i debuta a l'NBA amb els Memphis Grizzlies, però no és fins que fitxa amb els Lakers quan culmina el seu somni de guanyar la màxima competició del bàsquet mundial als anys 2009 i 2010. Amb la selecció espanyola guanya un mundial al 2006, dues plates olímpiques i un bronze, i també tres eurobàsquets al 2009, 2011 i 2015. Després de consolidar la seva carrera a l'NBA, una lesió al peu molt complicada el fa tornar a casa. Amb 40 anys fitxa pel Barça i tanca el cercle tornant a guanyar una lliga la passada temporada.
Doncs justament el Palau Blaugrana ja ha homenatjat avui Pau Gasol aquesta nit, just després que anunciés que es retirava, ha passat en ple partit de l'ACB.
El Barça va acabar guanyant el partit davant del Saragossa per 76 a 63, un enfrontament que es va aturar en el minut 16 al dorsal de Pau Gasol per homenatjar el pivot de Sant Boi. Amb aquesta... Amb aquesta victòria, els blaugrana afirmen un inici de Lliga impecable amb 5 victòries en 5 partits i són líders indiscutibles del torneig.
A la Lliga de Campions femenina ha debutat aquesta nit el Barça amb victòria 4-1 davant de l'Arsenal.
Els gols han arribat de la mà de Mariona Putellas, Oshuala i Martens. Per part de l'Arsenal, Manum ha marcat l'únic gol de les angleses quan el partit anava 3-0, però no ha aconseguit atemorir les blaugranes. Alexia Putellas ha fallat un penal en l'últim minut que hauria suposat començar la Champions amb una maneta de gols.
I pel que fa al futbol masculí, avui la selecció espanyola juga la primera semifinal de la Lliga de les Nacions.
Els de Luis Enrique es veuen les cares amb Itàlia, actual campiona d'Europa, a partir de 3:15 des de San Siro. El seleccionador, fidel al seu estil, no ha donat encara cap pista de qui formarà l'11 inicial d'avui. L'únic que ha assegurat és que tot l'equip està en bones condicions i que manté ferma la seva aposta pels més joves de la plantilla, com el blaugrana Gavi, que avui podria debutar amb la selecció absoluta.
Gràcies, Xavi. D'aquí a 9 minuts seran les 9 del matí. Pausa per la publicitat i en tornar a Tertúlia. Avui amb Enric Sierra, Ivan Guerra i David Miró.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor. millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquí a 5 minuts seran les 9 en punt del matí d'aquest dimecres, que és 6 d'octubre. Obrim el temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. I Banguera, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornada, David Miró, bon dia.
Bon dia.
Enric Sierra, bon dia.
Bon dia.
Com anem? Va, tenim moltes qüestions damunt de la taula. A partir de les 10 aproximadament ens acompanyarà Fede Cerdà, és el propietari de Luz de Gas, la mítica sala de festes de Barcelona, discoteca. Està tancada des del març del 2020, és a dir, quan va arribar la pandèmia. I es va tancar, no l'oci nocturn, sinó que es va tancar tot el país, va tancar tot. Aquell dia Luz de Gas va tancar portes, el Fede Cerdà sempre havia dit que no tornaria a obrir fins que no es pogués ballar. I avui ens acompanyarà a partir del punt de les 10 del matí per parlar de quan es podrà tornar a ballar Luz de Gas, que ja us avanço que en principi és el dia 14 d'octubre, és a dir, encara que avui ho avalés el TSJ, aquest cap de setmana Luz de Gas no obriria, bàsicament perquè els passa com a molts d'altres locals que ja han anunciat que si poden obrir estaran encantats de la vida, però que en 3 dies no es posa en marxa una maquinària que en molts casos ha estat tancada durant tant i tant de temps. També és veritat que al sector hi ha una mica d'escepticisme sobre la decisió que pugui prendre el TSJ. Aquí n'hem parlat una mica ja aquests dies, però vaja, us ho torno a demanar perquè ara ja és una realitat. Són les 9 del matí, per tant, si no està passant ara, d'aquí a ben poc el govern demanarà formalment al TSJ que li avali aquesta mesura d'utilitzar el passaport Covid per poder entrar. Si no recordo malament, tots tres ja estàveu a favor, per tant, ja no us ho demano. Però sí que hi ha una qüestió, que és la confiança que teniu o no a aquesta hora que el Tribunal Superior de Justícia doni llum verda a aquesta mesura. Iva.
A veure, jo com que tenim decisions contradictòries en altres tribunals superiors d'Espanya, la veritat és que no m'atreveixo a fer un pronòstic. El TSJ, jo crec que fins ara, al llarg d'aquesta pandèmia, el català ha estat força raonable recolzant les mesures que realment tenien incidència en el control de la pandèmia. D'altra banda, el govern assegura que l'aplicatiu que s'ha desenvolupat no permet registrar les dades dels usuaris de l'oci nocturn. Per tant, no permet emmagatzemar dades molt sensibles, que són les dades sanitàries. Per aquesta banda, el raonable seria que tirés endavant, però jo no faré cap pronòstic.
David.
A veure, si ho tombessin, jo crec que seria molt notícia, diguem, crec, eh? El que sí que podem posar és alguna condició, com no, com va fer, em sembla, el Tribunal Superior Gallec, que també marcava uns límits, em sembla, d'incidència, o no sé com ho feia en concret.
Sí, marcava, és a dir, ho permetia, però només en aquelles
zones,
poblacions, municipis, no? Uh-huh. On es superés un determinat llindar d'incidència.
Cosa que també és bastant sorprenent, perquè és una qüestió quasi tècnica, no? Vull dir que no... Dels epidemiòlegs, no? Els experts en control de pandèmies són els que han de decidir quins són els llindars, no? Vull dir, això a mi em sorprèn. Jo crec que sí que la justícia el que ha de dir és: s'està vulnerant un dret fonamental, sí, no, i està justificat, sí o no, però entrar en aquesta lletra petita...
Bueno, és una graduació de les limitacions a drets fonamentals.
Ja, no, sí, segurament hi ha una argumentació jurídica, però vull dir, jo ho estic veient des de no, com a no expert jurídic, però sí que em sorprèn, diguem, perquè sí que és veritat que entren en un grau de coneixement que vaja, que aquí ningú teníem ni idea, fa un any i mig o dos anys, no?, de si una incidència acumulada de 100, 200 o 300. Però vaja, jo tinc la confiança de que sí que ho avalaran perquè sí que hi ha hagut, diguem, al final, si tu no estàs... la conseqüència de tombar-ho podria ser que estiguéssim encara 15 dies més, per exemple, amb l'oci nocturn tancat, no? I per tant, com que jo sempre he vist darrere de les resolucions judicials aquesta idea d'obrir més que no pas el govern, tancar, que sempre volia tancar més, crec que donarà llum verda.
Ara, Enric.
Ara, jo crec que sí que durarà llum verda, i si no és així, jo ho atribuiria més a la documentació o al formalisme de com s'ha presentat, que aquí els jutges són molt primirats, que no pas a la qüestió de fons, no? Jo vaig una mica més enllà, i l'oci nocturn ja no li ve de 15 dies, i jo crec que ja havien fet els càlculs d'obrir en el moment que ja tot obrís, és a dir, que ja la incidència estigués sota zero, per entendre'ns, i poguessin obrir amb unes certes garanties de continuïtat, perquè recordareu que els van deixar obrir 15 dies o, no sé, molt pocs dies, i de cop i volta els van tornar a tancar. I allò els hi van fer molt de soroll, molt d'enrenou, perquè contracta el personal, torna'ls a enviar als ERTOs. Bueno, clar,